La Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
Crec en Sabadell. Ho he donat tot per la cultura de Sabadell. El que he intentat extreure de tot això és que les sabadellenques i sabadellencs som una gran família. La família de la cultura catalana. Però últimament una ombra ha intentat deshonorar la reputació d'aquesta família. Una ombra amb ales de corb que en nom de la honestedat i la transversalitat ha intentat tacar la reputació de lletres i pensament. La cultura ho ha estat tot la meva vida, però alguns pretenen que no ho sigui mai més. Com a bon sabadellenc he intentat aturar l'escarni de les falses acusacions posant una denúncia als Mossos d'Esquadra.
Per què vas anar a la policia i no vas venir a mi primer?
Què haig de pagar? Necessito que m'ajudi.
Què vols?
Justícia. Acabar amb els cavernícoles de la Caverna Galàctica.
Ai, això no ho puc fer. Fa molts anys que ens coneixem i per primera vegada vens a demanar ajuda. Ja quasi no me'n recordo de l'última vegada que em vas convidar a la presentació d'un llibre. Però parlem clar i català. Mai has volgut la meva amistat. Et feia por relacionar-te amb nosaltres. T'entenc, sí, t'entenc. Tenies el teu negoci, presentaves llibres, anaves de tertulià a programes de ràdio i televisió prime time. Et feien constants favors els de l'Ajuntament. Mai ens necessitaves. Però ara vens aquí dient: Don Òscar Corleone, demano justícia! I demana sense cap tipus de respecte. No com un amic. Ja, ni m'anomenes padrino. En canvi, vens a casa meva el dia del casament del nostre tècnic Toni, demanant-nos que mati a dos ocellets per diners.
El que demano és justícia.
Això no és justícia. La teva reputació encara està viva.
Vull que pateixin. Què haig de pagar?
Ai, Don Barderino, Don Barderino. Què he fet perquè em tractis amb tan poc respecte? Si haguessin mantingut la nostra amistat, els que volien fer trontollar el teu poder d'influència ho haguessin pagat. Perquè quan un dels meus amics es creen enemics, els converteixo en els meus enemics.
Amics? Padrino.
Bé. Algun dia vindré a tu i m'hauràs de servir. Fins llavors, amic, accepta la meva ajuda.
Gràcies, padrino, gràcies.
Ah, prego. Que s'encarregui d'això Clemenza, Enrico.
Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
Double round, double. turn up the treble. Radical mind, day and night, all the time. 714, live, the line. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James.
Que bé que va, eh? Parlat
tinc el
ja.
Poder! Uà, tinc el poder de l'espasa!
A fregar, a treure la pols, de fots els cascos i dir aquí no t'atura ningú, energia. Tinc el poder. Quina situació?
Quin palabro, no? Això del poder, tu?
The power, quin palabro, del llatí, potere, diuen de posse en el llatí, no? Ser capaç, poder, ésser possible, potència, totes les
potència.
Potència. Ah. Després sabrem quina és la definició des de la física, el mundo de la física, que vol dir la potència, però clar, hem sentit paraules, ens hem doncs, colat en la intimitat de l'exercici del poder. Què deu ser això del poder? Perquè ser possible, sí. Poden ser possibles moltes coses, o potser no tantes, no ho sabem.
Té moltes excepcions, també, aquesta paraula, no?
Sí, i tant.
Té moltes lectures.
Moltes oi? Lectures.
Moltes capes per llegir.
No, de tot, a més, des de molts llocs diferents, perquè sí. El poder pot ser físic, pot ser psicològic, pot ser, no sé, polític. El poder té moltes cares. Pot sí, ser sentimental, totalment. Pot ser material, pot ser econòmic. El poder està tot arreu.
El poder de persuasió, no?
També, el poder és, de persuasió.
I tant. Sí, sí, té moltes... Després també, clar, el que és el poder invisible, no? I el poder visible, no?
I el quart poder.
El quart poder, sí, és on estem, no? És un, forma part, una ràdio forma part del quart poder.
Llavors
no?
Formem part del quart poder nosaltres també.
Oh, mare meva, tenim poder.
I got the power!
Ja ho dèiem a l'inici.
Sí, sí.
Avui parlem del poder. No sé
o intentarem parlar, almenys, com sempre. Del poder, el poder... Clar, és... Com dèiem abans, també el poder visible i el poder invisible, no? El poder visible que són els qui ens manen, no? Aquí, doncs, el Parlament de Catalunya o el Congrés dels Diputats de Madrid, no? Mm. Després a Europa, també, sembla, no? Les grans corporacions, diuen que són els bancs, els grans bancs també són els que, no? Que tenen poder sobre les nostres vides. Aquests són els que sabem, no?
Però els que sabem.
Després també hi ha... Que estan per sobre, diuen. Que això dona peu a moltes teories conspiratives, no? Com el tema dels Rothschild, Enric.
Qui no? Són els Rothschild? Rothschild, eh? Sona... Sí. És un cognom important.
És supercuriós, perquè tu poses a Rothschild i et surt aquí, a Google... I et surt, la família Rothschild és una dinastia europea d'origen judeo-alemany.
Judeo-alemany.
Sí, coneguda per fundar bancs i institucions financeres a finals del segle XVIII. Tela. Al llarg del segle XIX es van convertir en una de les famílies més influents de la banca i les finances a nivell mundial. Actualment, Rothschild and Company, una empresa multinacional de banca d'inversions i serveis financers, és controlada per branques de la família Rothschild, a França i al Regne Unit. I és curiós perquè posa que la família Rothschild es va originar a Frankfurt del Meno, Alemanya, on Mayor Amschel Rothschild va establir un banc a finals del segle XVIII. Diu que Mayor Amschel va enviar 5 dels seus fills a diferents ciutats europees perquè es fes més gran el negoci familiar i van establir sucursals a Viena, a Londres, París i Nàpols.
Ure.
I diuen que la família es va destacar per la seva habilitat per finançar guerres i governs.
Mm. finançament.
D'aquí venen totes les teories conspiratives, no? Així com el seu enfoc en la banca d'inversió i la gestió d'actius, no? Aquestes coses tan, tan en voga dins del món de les banques, no? I diuen que al llarg del segle XIX els Rothschilds van fins i tot obtenir títols nobiliaris d'Àustria i de Gran Bretanya.
Quina, sí, sí, quina falera.
Consolidant allò, la seva posició doncs, social i política.
Adquirir vol dir que els van comprar, diguéssim. Eh?
Segurament, clar. Sí, 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 i és el que posa, no? La família Rothschild, això és a Google, la informació que surt. La família Rothschild ha estat objecte, no?, del que parlàvem, de numeroses teories conspiratives al llarg de la història i amb cert caràcter antisemita també, perquè són una família d'origen jueu, no? I fins i tot, no?, el que es va morir fa uns anys, el Jacob Rothschild, va ser influència per fer el senyor Barnes.
De... Senyor Barnes?
El maleït cap, no?, de...
Del Simpson.
Del Simpson, del Homer Simpson. És,
i...
és molt curiós. I aquesta seria, no?, el poder. Diuen que hi ha gent que és tan sumament poderosa que no la coneixem.
Exacte, que és invisible, no?
Sí, sí, sí.
Tornem una altra vegada allò de l'anell de Giges platònic, sí, també, de tant total poder, el que més poder té és el que menys veus i el que més mou. Aquestes famílies donen per molt, moltes vegades, per històries també de la literatura i del cinema, perquè tots ens agradaria, des dels déus amb tots els fills de Zeus i Hera, els de dins i els de fora, amb aquells 12, 13, no sé quants, totes les famílies nombroses del nostre àmbit de creences mediterrànies, formar part d'una família poderosa en la que tothom és possible que pugui arribar a fer el que imagina o el que pensa. I avui dia, si una cosa no va relacionada amb el poder material, sembla que no pugui ser. Però potser s'haurien de preguntar que si realment el poder només s'adscriu a la capacitat econòmica o si va més enllà, per exemple, autoritat, influència, el poder d'algú que quan parla l'escoltes i fas el que diu, encara que no et fixes amb els diners que té, sinó amb el que diu... Amb la seva...
els influencers i youtubers, no?
Això, per exemple, és una...
una manera de poder, també. Exacte. Exercir poder a la voluntat de qui veu els teus vídeos o qui t'escolta, no?
Sí, sí. Sí que realment poden fer-se més o menys rics, però la influència que poden arribar a tenir, la influència és una de les formes del poder que avui dia són més visibles. El del poder visible, parlem, eh? Sempre sí, hi ha el poder visible, com deies tu, i l'invisible.
L'invisible forma part de l'imaginari, és... probablement existeixi, segurament,
sí,
però no tan, a lo millor, no és tan peliculero, no?, o tan sumament pervers, o sí, no?, d'una altra manera, no?, com ho pinten, no?, allò de totes les teories conspiranoiques, no? És probable que sí, que hi hagi un punt de voluntat de controlar-ho tot, no?, per expandir el poder, perquè això és... no?, és com els diners, no? Si tens molts diners, vols més, no? I si tens poder, vols més, encara.
Això va directament a l'hipotàlem. Aquesta forma de ser reptiliana que tenim, de conservar aquestes formes que teníem quan érem comunitats, que anàvem a darrere del foc. Hi havia algú que era més fort que un altre i en aquest li fèiem cas, perquè si no ens podia fotre una bona jaca d'hòsties i això també era una forma de poder, a no ser que després sorgissin els xamans de cada comunitat que tenia molta memòria i podien recordar-se de com es feien les coses.
Sí. Els xamans o els que per els seus sants collons, no?, volen imposar la seva voluntat, no?, com per exemple va passar a la Segona Guerra Mundial amb Hitler, no? Ja, és curiós, sí, perquè posem un tall de pel·lícula que ens agrada també tant,
Enric, perfectament,
que parla d'això precisament de la pel·lícula de la Lista de Schindler de Steven Spielberg, no?
Sí.
És un basat en un fet tristament real, no?, i en personatges històrics reals, no?, l'Oscar Schindler, que va salvar la vida a molts jueus, no? I aquí hi ha un tall el tall que escoltareu ara és... parla l'Oscar Schindler amb un assassí nazi, no?, despietat, que està borratxo i que diu una cosa que és molt interessant, que el control és poder, no? Escoltem?
Vinga.
Bonita fiesta, Amon. Gracias. ¿Por qué insiste en beber ese matarratas? Siempre le envío lo mejor. Un día le va a explotar el hígado. Como una bomba.
Siempre le observo. Y nunca... le veo borracho. Eso sí, es auténtico control. El control es poder. Eso es poder.
¿Será por eso? ¿Por lo que nos temen?
Tenemos poder para matar, por eso nos temen.
Nos temen porque tenemos poder para matar arbitrariamente. Un hombre comete un delito y sabe lo que puede pasarle. Hacemos que le maten y nos sentimos bien. O le matamos nosotros y nos sentimos aún mejor. Pero eso no es poder. Es justicia, que es diferente del poder. Poder es cuando tenemos justificación para matar. Y no lo hacemos.
¿Cree que eso es poder?
Es lo que tenían los emperadores. Un hombre roba algo, le conducen ante el emperador, se echa al suelo ante él e implora clemencia. Él sabe que va a morir. Pero el emperador le perdona la vida a ese miserable y deja que se vaya.
Creo que está borracho.
Eso es poder, Amón. Eso es poder. Amón, el bueno.
Te perdono.
Aquest somriure és simptomàtic, eh?
Sí, sí, és un riure...
Te perdono.
Sí, el riure és una miqueta... un riure que carregat de plor, de plors.
No? Ja veus. El poder. El poder no sempre ha tingut la mateixa, el mateix sentit. Evidentment, depèn de la, de les, dels éssers humans i ens organitzem en societats diferents i en temps diferents. I ja sabeu que hi ha personatges que de vegades són representatius de cada època. Nosaltres hem triat alguns d'ells, de filòsofs, per fer una, home, evidentment, una aproximació molt llunyana, perquè el tema dona per tota la vida, doncs de diferents maneres, per dir-ho així, de pensar sobre el poder i les seves causes i conseqüències. I mira, si voleu, podem anar, viatgem una miqueta, viatgem, Òscar, podem anar a la Grècia, aquesta nostra, la Grècia antiga.
El bressol, el nostre bressol cultural.
I parlem d'aquest que també sempre sobrevola o sobrevuela, és estar damunt nostre en el sentit de pensar en les idees. En Plató.
Senyor Plató.
Senyor Plató. En Plató...
Ara feia temps que no parlàvem
d'ell. És cert, tens raó. Doncs mira, ara parlant de poder i pensant en la seva vessant més social, diguéssim, política, no era un senyor gaire demòcrata, en Plató, ja ho hem dit més una vegada.
Gens. Clar, ell abogava per l'aristocràcia, no?
Això mateix. I tenia els seus arguments, que són aquests. Trobava tres defectes, tres, en la idea de donar poder al poble. Ell creia que era un error donar poder al poble, perquè això provocaria desordre, demagògia i fragilitat. Mm. Perquè, primer, desordre, perquè la llibertat i la igualtat, segons ell, condueixen al caos. En una societat esclavista, està clar, la societat esclavista que era la grega, no com avui dia, que no, tant, no és una societat esclavista, avui dia vivim en una societat d'igualtat de possibilitats. Bueno,
podríem discutir-ho això, si no estem en una societat esclavista, la nostra actual, no?
Podríem fer aquesta analogia i fer una miqueta de punt crític i dir, bé, a veure, pues si ho apliquéssim a la nostra societat... Aquest senyor diu que el poder al poble provoca desordre, provoca demagògia, perquè... Hi ha qui s'aprofitarà i oferirà al poble els discursos que es volen sentir per satisfer el poble. I com a tercer concepte, diguéssim, aquella fragilitat, per ell la democràcia era un sistema polític incapaç d'adoptar i tirar endavant amb decisions difícils i de demanar sacrificis als ciutadans, vull dir, perquè si t'han de votar hi ha situacions de decisions antipàtiques que millor no dur-les a terme perquè d'aquesta manera t'asseguràs el vot. Aquestes eren les tres coses que ell fa 2.300 anys més o menys pensava que eren arguments per no donar el poder al poble. Que li diguin al John Lennon, jo què sé.
Power to the people.
Power to the people.
Això no estaria gaire d'acord, no? Com dèiem abans, amb Plató, no? Amb el John Lennon.
Potser no li faria...
Arribarien a les mans, probablement.
La música del míting de Plató, no? Amb música de John Lennon.
No, no crec, no.
No.
Sí, ja
Pilot, fora, fora, fora.
No són gaire compatibles, no? O no. Sí, en alguns aspectes, no?
Bueno, potser descobriríem moltíssimes coses.
Clar.
Doncs d'aquella Grècia en la qual nosaltres hem repetit una i mil vegades, que ho tinguem clar, del Thom Politikon, perquè ens agrada bueno, sona bé quan ho saps dir, que com Aristòtil deia, l'ésser humà és un animal polític i tot el que fem i al nostre voltant és política perquè ens obliga a conviure i a veure de quina manera, doncs van passant els anys, passen moltes coses, passen els dies.
Passen els filòsofs. També les filòsofes.
Les filòsofes també passen, passa tothom. Sí. Bueno, i ens hem aturat amb un que va néixer al segle XVI, un anglès que es diu Hobbes.
Ostres.
Sí. un senyor va escriure el Leviatán, una de les coses famoses que se saben d'ell, i aquí ell d'una manera deia que l'estat natural de l'ésser humà és la guerra, és la violència, la guerra, el conflicte, i com l'ésser humà està fet de necessitats i de desitjos, la competència entre ells és evident, la desconfiança entre els éssers humans és evident, de la comunitat, i la glòria, el voler, la glòria també. Són les tres principals causes per aquest senyor Hobbes de discòrdia entre les persones. Per tant,
la glòria és una mena de poder, no? Una conseqüència del poder.
Sí, una mena de la glòria, i clar, en aquest moment estava vestida d'unes coses que avui també la glòria també, però està vestida d'altres. Això sí que canvia amb els temps. Potser el sentiment que et fa, el que sents és el mateix, però la forma com ho adornes és molt diferent. És bo, eh? Cal superar, per superar aquest estat de coses i fer possible viure en societat, aquest senyor diu, el poder és l'estat, i s'organitzarà per canalitzar el costat violent de les persones que formen aquella societat. El Leviatán, aquest estat, haurà de tenir el poder, la força, los cuerpos y fuerzas del Estado, que avui és tot juntet, per definir la legalitat, la justícia, i exercir, com molt bé deia aquest tall, el control de la violència. El control només el pot tenir Leviatán.
El Leviatán és com un monstre, no?, mitològic,
sí,
que està creat per diferents homes, no?
Sí,
units en el cos, no?
Això.
Són milers i milers d'éssers humans.
Imagina't això, no?
És un
imatge.
Cos d'un monstre format per milers i milers d'éssers humans.
I tu, i un altre, i l'altre, i l'altre.
I això és l'estat, és un monstre.
És un monstre.
Tela.
Quina imatge,
concepte,
no?
Quin concepte de l'estat, eh? Bastant realista, no?
Sí, ho és, no?
Sí, sí, sí. És terrible. Buah. Pues m'ha fet recordar... Has acabat, Enric, la del...
Sí. No, ara estava pensant en aquesta imatge que acabes de dir.
Total, no?
Del monstre. El Leviatán composat de...
És que ara m'has fet recordar un tema musical del Nick Cave.
Uau.
Com o no, no? També. Que és... es diu Red Right Hand i està inspirat en la divina venjança del Paradís Perdut de John Milton.
Ah.
I com a curiositat, forma part també de la banda sonora d'uns tios que tenen poder d'una manera mafiosa, no? D'una sèrie molt bona que es diu Peaky Blinders.
Hombre, els Peaky Blinders.
You don't. respect. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
En Sabadell. Sabadell va fer la meva fortuna. Fins i tot vaig apuntar-me per aprendre a fer el ball del rodet, per lluir-m'hi a la festa major, que em convé molt. Els meus votants, ja s'ho pot imaginar.
Sí, sí, esclar, esclar.
Quina turra. Però qui és aquest tio?
I ara, fa 2 mesos, quan arribo a l'assaig, amb els pantalonets curts i apretats i les espardenyes de 7 vetes posades, que ja vaig sortir canviat de casa perquè anava tard, doncs...
Quin ritme narratiu més patètic!
No ploris, no ploris, Luigi, que tot té solució en aquesta vida. Va, continua.
Miau, tinc gana.
Disculpi, mestre, doncs,
Quan arribo a l'estruc, em trobo el maleït del JC vestit de folre i manilles amb intenció de treure'm protagonisme. Hòstia, que és molt dur haver de ballar per sortir a la foto, perquè al final aparegui l'adversari polític i s'emporti tota l'atenció. Vaig anar corrents a dir-li a l'interventor.
A l'interventor?
Sí, sí. Necessitava que algú intervingués urgentment.
Quin joc de paraules més suba.
Per què vas anar a l'interventor abans de venir a dir-m'ho a mi primer?
Demani'm el que vulgui, sigui el que sigui, però ajudi'm, ajudi'm, sisplau.
Mira, calla, que la cosa s'està posant intensa.
Què és el que vols?
Vull...
Mare de Déu de les aigües! Això que em demanes no ho puc fer!
Sisplau, sisplau, li donaré el que demani.
Fa molt de temps que ens coneixem. I és el primer cop que vens a demanar-me ajut.
És que ara m'he fet polític.
No hi ha llet. No recordo l'última vegada que vaig veure llet.
No recordo l'última vegada que em vas convidar a un cafè.
Miau, ja estem igual.
No, em volia enfangar.
Clar, les coses t'anaven bé. Però em vens a dir-me... Don Òscar, faci justícia. Carreguis aquest malparit. Em recordes algú? I m'ho demanes sense cap respecte. Ni tan sols em dius padrí.
Sí, sol i padrí. Uf, jo també tinc un dia que necessito una sardina.
Només demano justícia. No suporto que un nouvingut en política em robi el protagonisme. Quin preu he de pagar?
Saps, Luigi? Ja m'he cansat de la merda de codi d'honor aquest. I com sóc qui sóc, penso fer el que em roti. Capito?
Una galeta, una galeta.
Però, Tom, això no pot fer, no pot fer. M'ha d'ajudar. Sóc regidor, jo.
Tonyina?
Jo faig el que vull, perquè puc i em dóna la gana. Menja! Gato! Ataca! Ataca! Gato,
per fi,
ataca!
Per fi!
El què? No, no, no! No, no!
Allò que dèiem de Zoon Politikon i de que la vida és política segons Aristòtil, saps que ara fa poc ha hagut una mena de controvèrsia entre Nick Cave i Morrissey?
Sí, he llegit el titular, però no he llegit allò, la notícia en profunditat. Doncs, ara ho estàvem mirant.
Mira, jo estic mirant a Musicalia, contingut digital que parla sobre música. Diu aquí que el motiu és que Nick Cave, en el seu escrit de Red Hand Files, justament, sí, doncs diu que és potser la recent col·laboració entre Morrissey i ell, però Nick Cave comenta que la va rebutjar perquè havia de col·laborar amb una cançó amb l'exlíder de Smiths, i aquest li demanava que pronunciara un discurs anti-woke innecessàriament provocador i lleugerament tonto. Aquestes són, entre cometes, les declaracions del Nick Cave referent a la participació. Clar, no...
Sí, segurament no li interessava, perquè el Morrissey volia alguna cosa molt... massa evident, no?, que pot caure una cosa massa evident, a vegades pot caure en la tonteria, no? El Nick Cave és bastant més críptic i, a més, amb aquest component religiós judeocristià, que fa crítica a moltes coses d'una manera també molt, molt més velada, no? Molt més... molt més, com he dit abans, no?, críptica, no?
Això demostra que els cantants, artistes, qualsevol expressió artística té molt en compte també les coses que diu i com les diu.
Clar, també és posar-se, no?, En un campo de berenjenes, no?
En un jardí, no. Segons amb qui no t'hi vols ficar en el jardí. Dius, mira, jo no, noi... Continuem, sí. Si et sembla bé, Òscar.
Vinga, va. Som-hi.
Fem un saltet, però petit, petit, 100 anys després,
un
a Hobbes.
Un saltiró,
va,
no?
Va, saltironet. Saltet. Vinga. No, saltironet. Hop. Un, dos i... Tret.
I on estem?
Ara? I ara França, tu. Hem passat a la terra França. I passem de Hobbes a Montesquieu.
Montesquieu.
Ja, al segle XVI-XVII. Sí, sí, XVII. En el seu text famós, L'esperit de les lleis, considerant i tenint en compte la llibertat com a màxima, a la que ens hem de lluitar per aproximar-nos juntament amb l'autoritat política, doncs du a Montesquieu a teoritzar i a formular la seva famosa i tan portada i dita i imprescindible separació de poders, que ens sona molt perquè, clar, aquesta separació de poders queda que, sí, després de la formulació, queda que hi ha el poder legislatiu, l'executiu i el judicial.
I que haurien d'estar separats, no?
I haurien d'estar separats per controlar-se els uns als altres. Dir, tu, sí, no.
I això succeeix? Almenys en aquest país en el que vivim, no?
I aquest i en els altres. Quina crisi, diguéssim.
Està passant, no? Ens estem cagant en la boca de Montesquieu, o l'Ala?
De Montesquieu, ce n'est pas possible. Je vais être le curé d'un enfant de l'estrée de diversion de la Patrice. I aquí ha passat que... Tot i que em fa pensar també que avui dia hi ha un... Bueno, avui dia fa molts anys ja, però ja està considerat legitimat, institucionalitzat i conceptualment aprovat el quart poder, que és aquest que dèiem al principi, del qual pertanyem, vulguis o no.
Els mitjans informatius, no?
Sí.
Els periodistes.
I tota la informació que pot haver. Doncs mira, anem una mica per l'aigua de la vida, seguint els peixos del poder, que són molt difícils d'agafar i que llueixen molt, molt. Ara estem ben bé al 1700 i tal, 1760. Uh-huh. 1700, aquest home va morir 1775.
Com va promulgar això de la separació dels, no, dels poders.
200 anys abans del 2000, més o menys. Una cosa és escriure i l'altra és entendre-ho, Ara que deies la separació de poders, jo, sí, és veritat, ja potser qui no entén per què s'havien de separar els poders.
Clar, clar.
Le roi.
Sí, ja, avui en dia... No, les notícies que ens arriben, no, sembla que no, aquesta separació no està gaire clara, no? Veus, tot això em recorda també una miqueta a una altra pel·lícula.
Sí,
Enric.
Menos mal que tenemos las películas.
I tant, la ficció per evadir-nos, que és no, el que ens manen... Els que ens manen els agrada
que estiguem...
Has tingut
una punxada autocrítica, sí, ara mateix, Òscar. T'ha passat, t'he vist, estàs il·luminat. Tant, si ho veiéssiu ara mateix, l'Òscar...
Aquells que tenim per sobre de nosaltres, que ens diuen què és el que hem de fer,
tu,
quines,
sí,
directrius,
tu,
hem de prendre, aquells ja els interessa que estiguem entretinguts, no? I les pel·lícules formen part de l'entreteniment.
Sí, però
vegades... algunes tenen missatge.
Ah, algunes.
I ara amb això de, no, del Montesquieu, sí, i que promulgava, no, la separació dels poders... M'ha recordat el que està succeint en el nostre país, no? Una miqueta.
Què passa
al
nostre país?
En forma d'inversors, uns inversors, timadors, la gran pel·lícula de l'Scorsese, El lobo de Wall Street, no? Que estan... Bueno, és una escena, no?, en la que estan carregats de cocaïna, de prostitutes. Us sona, no?, això? I... en aquest cas, de llançament de nans. Escoltem aquesta escena hilarant del lobo de Wall Street.
Llançament de nans.
De Diana, los lanzas contra ella y se quedan, sí, pegados.
Hay, sí, una Diana, sí, con un símbolo del dólar en el centro. El que más se acerque al símbolo gana más
un
puntos.
Un símbolo del dólar.
Lanzar ese chiquitín con todas mis fuerzas.
Sí, apuntas
y,
a la Diana.
Y si se hace daño, ¿qué pasa? Porque estaremos muy desmadrados.
Sí, no creo que se haga daño. Son como... tienen una fuerza sobrehumana. No le pasará nada.
Y no se les puede mirar a los ojos. ¿Sabes?
¿No se les puede mirar a los ojos?
No.
Es verdad, lo dijeron en la tele.
Les confunde y se les cruzan los cables. Hay que mirarles a la barbilla. Para que parezca que los miras, pero sí, miras su barbilla.
Ahora parece que me miras, pero no, ¿verdad?
Es como la mona Mona Lisa establecen contacto visual. Da lo mismo donde estés y luego te fijan con
vale,
la mirada.
De acuerdo. Pero hay un límite a lo que podemos hacer con ellos, ¿no? Podemos tirarles cosas, tirarles comida, plátano...
Cualquier fruta, correcto.
Pero tal vez lo que yo no haría es pedirles que se saquen la polla y que algunas de las chicas, ya sabéis, se la manoseen y eso
bueno,
no sería
se podría, guardémonoslo en la manga. Pero a ese tipo le va más lo de ser lanzado a la
diana. Correcto, sí, sí. Ese es su don. Están hechos para ser lanzados. Como los dardos tienen más peso en la cabeza, están hechos para lanzarlos.
¡Ay, Dios! ¿Y también podemos jugar a los bolos con él?
Es su hermano, Robbie. Su hermano es el de los bolos.
El hermano lo pone sobre un monopatín, lo atas a él y lo lanzas para derribar los bolos.
¡No jodas!
Lo juro por Dios. Sí, ¿podemos contratarlo?
Sí, podemos. También lo contrataremos. Pero aquí pone que enseñará la polla.
¿La enseñará?
Sí, y la saca tiesa. Son unos salidos. Por cierto, hay que andarse con mucho ojo.
Seguridad ante todo.
Seguridad ante todo.
Entendido.
Quiero a alguien con una puta pistola tranquilizante lista para abatir al cabrón.
Tener un...
spray, pistola taser...
¿Una escopeta de balines?
No, podría herirle. Solo le quiero inconsciente. Cao.
Sí, pero yo me apoyaría en las lagunas legales, ¿vale? Si no lo consideramos un ser humano, sino una actuación, estaremos cubiertos. Como los funambulistas, muchos se matan y no demandan a nadie.
Lo importante que hay que recordar es que esos seres cotillean. Se juntan y cotillean.
Bien apuntado.
Y lo último que necesitamos es que se junten y digan, sí, se burlaron de nosotros. Haría quedar mal a Stratton,
por eso
como que somos crueles.
Piensas en esas cosas.
Bueno, es...
Vienen aquí y los tratamos como a uno de los nuestros, ¿vale?
Sí.
Uno de los nuestros, Google Gabel.
Sí. Uno de los nuestros, les aceptamos.
Uno de los nuestros, Google Gabel. Uno de los nuestros, les aceptamos. Uno de los nuestros, Google Gabel.
Viene tu padre por algo del extracto del American Express.
¿Puedes llevártelo de aquí? Estoy...
Ya, cómeme el coño.
No, en serio. Que no.
Quina escena, eh? Més rocambolesca, més surrealista, no? Tius posats de farlopa fins a les celles, no?
Sí.
Contraten a prostitutes i fins i tot discuteixen si són éssers humans uns nans, no? I si poden jugar als bolos amb ells.
Sí.
És la...
Totalment perquè, perquè puc, no? És a dir,
a
la
persones, no? Hi ha cosificar a persones, fins i tot, no? És terrible.
Perquè puc.
Exacte, no?
Per poder, perquè puc.
Perquè tinc pasta i faig el que em,
lo que em,
lo surt, que em rota.
El que em rota allà. Allà.
Tela, tela, tela. Doncs ara, si vols, fem un altre saltiró, Enric.
Fem, va, saltironet.
I anem cap al segle XIX, a finals del segle XIX, on hi havia aquest senyor que hem parlat moltes vegades i que tant ens agrada, que és
molt.
El senyor Frederic, Frederic Nietzsche.
Frederic Nietzsche, company.
Que parlava molt també de del poder, no? I
sí.
Ell deia que tot ésser humà busca el poder, no? Aquest poder, no?, de persuasió, de el poder, ja sigui amb el que hem parlat, no?, de material, o sigui més enfocat a les teves característiques perquè t'admirin, no?, que l'admiració no deixa de ser una manera també d'estimar, no? Ell deia, sobretot el concepte de la voluntat del poder, no?, també parlava, i el concepte de la voluntat de poder de Nietzsche no és sols una pulsió per dominar la voluntat dels altres, no? Diu Nietzsche, sinó que és un impuls fonamental present a la vida i a la natura, o sigui, els animals també tenen això, i és un impuls que busca l'expansió, el creixement, la superació de límits i l'afirmació de l'existència, segons Nietzsche, sobretot enfocat en l'ésser humà. No és un desig de poder sobre els altres, sinó un desig de poder sobre un mateix, de creixement i autoafirmació.
Ah, això mateix.
Això és el punt per arribar al concepte aquell abstracte del superhome, no?
Mm.
Del superésser humà. És curiós, no? Perquè moltes vegades s'ha tachat a Nietzsche de ser fins i tot nazi, no?, o filonazi, quan
sí.
Aquest concepte no existia. Sí que va influenciar tot el moviment nazi.
Sí.
Van fer una tergiversació de la seva filosofia i ho van adaptar dins del seu pervers ideari, no? I molta gent després, en el segle XX... deia que Nietzsche era nazi, quan és tot el contrari, no té res a veure amb el nazisme, no?
Sí, és molt fàcil el titular, sempre estem igual. Per saber les coses, un s'ha d'aproximar a ella, si no, després no podem parlar de res.
I a més, un tipus tan sumament poètic, perquè era un gran poeta i escrivia d'una manera...
Un filòleg impressionant.
Clar, aquí hi ha el perill, filòleg. Corres el perill de les males interpretacions, no? Perquè era poesia.
Clar, fàcils.
Clar, és...
Bé,
sí, sí.
Mira, doncs, mira, ara m'has fet, quan has parlat d'estimar, i em posaves la mà aquí, no ho heu vist, però parlaves sobre l'admiració i estimar. Què passa, Òscar? Què farà? Què te passa? Ni que parles de Nietzsche, te pones tonto.
Sí, sí, meus preferits.
Hombre, ja es nota. Doncs m'has recordat una cançó que parla sobre la capacitat transformadora, en aquesta cançó en concret, doncs, també és una mica no tan clara, però diguéssim que més agressiva. Però no, en el fons, la capacitat transformadora de l'amor que ens canta Frankie Goes to Hollywood.
Hòstia, però aquesta també té un caire religiós, eh?
Sí, per això.
Oi, el videoclip es passava... Ja sé quin és.
Saps quin és?
Sí, sí, sí.
Ai.
El videoclip es passava, sobretot a les festes, quan s'aproximaven les festes de Nadal.
Ah.
I és un és una tros passada. De videoclip preciós.
Impressionant. Dios no ha muerto. Está en el amor. El amor de Frankie Goes.
Feels like fire. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy.
I si no existís el poder?
Buf!
Ni el religiós, ni el dels déus, en aquest sentit decimonònic. Potser si els déus ja no són poderosos, no hi ha religió, del seu poder, llavors... Això, al llarg de la història, el poder ha existit en tots els seus extrems, en àmbits com la política, hem dit, en l'absolutisme, el despotisme, el poder hereditari. Avui s'instal·la en sistemes socials democràtics, s'està instal·lant una, com dèiem, creixent desconfiança, una sensació de pèrdua d'un poder que es creia ha conquerit pels esforços i sacrificis de les societats. I sembla que el poder avui no sigui gaire de fiar, no?
No, la veritat. No, em sembla que no és gaire de fiar. Ho podem veure, també les notícies i el que succeeix. Cada vegada som més pobres, cada vegada tenim menys drets, no? Aquells drets que havien lluitat els nostres pares, no? Mm. Sembla que sí, que estan guanyant... Estan guanyant els dolents, com una cançó. Com aquella cançó, te'n recordes? Tu t'ha agradat molt, Enric. El Cuarteto de Nos.
Ah, sí, tio.
Que és un tema que diu Ganaron los malos.
Ok, llegó el final de este juego perverso de nunca acabar. Y cada bando va a decir y va a mentir que su relato es la única. Ni excusa ni resignación, pero esta guerra a morir no iba a tener final feliz. En estas turbias cuestiones se imponen las intenciones del que carga armas mejores. Difícil admitir que la oscuridad venció, ganaron lo malo. Así, toda una maquinaria atrás para aturdir padrinos y mecenas que nunca se ven, que solo compran a los que dicen amén. No importa cuál camino hacer, con tal de llegar al poder, son los soldados a sumar con distinta finalidad. Fanáticos y centrados, soñadores y mercenarios, sin compasión siendo usados. No siempre el que habla fuerte tiene la razón. Ganaron los malos. Ganaron los malos. Gritaron más alto. Jugaron más sucio. Fueron más astutos. Nos acorralaron. Ganaron los malos. Ya son malos.